Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Amb la permanència gairebé a la butxaca en les tres últimes jornades del campionat, el Sabadell busca nous al·licients. Pel play-off no és cap secret, ja fem tard. Per la Copa del Rei segurament també, hauria de ser un final espaterrant. Però queden més històries en joc. Com deia diumenge Toni Saligrat, guanyant el que queda ens faria veure la classificació molt millor del que ha semblat durant tota la temporada. També està la part de ser el jutge de la competició a la part alta. El Mallorca juga el campionat diumenge a Sabadell i el Lleida Esportiu, el rival de l'última jornada, possiblement la promoció d'ascens també. El d'aquest diumenge, a més, serà el primer partit de tota la història entre el Sabadell i el Mallorca a la nova Creu Alta a segona B. Fins ara els illencs han passat per la ciutat per jugar a primera, a segona, a tercera i a la Copa, però mai en aquesta categoria, i pels més friquis, podríem dir, de l'estadística, segur que també sonarà bé el dia de demà dir que el primer precedent en aquesta divisió va acabar amb victòria local. I després estan els guardons individuals, i en concret un, el del Zamora, pel qual lluita Roberto Gutiérrez, justament amb el porter del Mallorca, Manolo Reina, i amb el de l'Hércules, Ismael Falcón. Els tres tenen pràcticament clavats els mateixos números, i aquestes últimes jornades decidiran qui és el millor porter números en mà del grup 3 de segona B. Poden ser atractius per donar-li una mica més de picant al tram final de temporada, però que no se'ns passi per alt una cosa. Sentirem de seguida Miguel García recordant-ho. De moment, la permanència està gairebé garantida, però encara és virtual. Així que el primer repte, el primer pas, que sigui convertir aquest terme virtual pel de salvació matemàtica.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, som-hi.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem molts números, els de Roberto a la porteria del Sabadell, els històrics entre el Centre d'Esports i el Mallorca, sentirem Miguel García, també les opcions d'ascens del Mercantil, i atenció, avui marxarem fins a Sevilla per visitar Cristian Tello, l'únic sabadellenc ara mateix a primera divisió. També sabrem com valoren les fases d'ascens la gent del Sabadell Rugby Club i del tenis taula femení del Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
Avui comencen les semifinals de la Champions a 3:15, Liverpool i Roma citen a Anfield. Demà a la mateixa hora el Madrid visitarà el Bayern de Munic. El Barça, amb el sabadellenc Àlex Collado de titular, s'ha imposat a la Youth League, la Champions juvenil. A la final jugada ahir a Nyon, a Suïssa, golejada de l'equip entrenat per García Pimienta, 0-3, davant del Chelsea. I encara en futbol, el Levante va certificar ahir gairebé la seva salvació a primera divisió, tot després de guanyar l'últim partit de la jornada per 1-3 l'Atlètic Club de Bilbao. Avui també juguen els tercers partits de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. A les 9 de la nit, el Baskonia rep pel Fenerbahçe amb 2-0 favorable als turcs. Recordem que passa l'equip el primer en arribar a 3 victòries. Demà serà el torn del Real Madrid, que rebrà a casa a 6:45 el Panathinaikos.
Han parlat en les últimes hores
García Pimienta, entrenador del juvenil A del Futbol Club Barcelona.
Pensàvem que havíem de fer un partit així de complet i de perfecte per poder aconseguir-ho. Ens ha sortit les coses com volíem, hem patit en segons quin moment perquè realment ells tenen molt bons jugadors, però estic molt content perquè no només hem guanyat, sinó que crec que hem guanyat jugant de la nostra manera i ara us ha fet un partidàs.
Sí, muy contento por el título que hemos conseguido, sabemos.
I Rafa Nadal, que demà debuta contra Roberto Carballés al Barcelona Open Banc Sabadell, trofeu Comte de Godó.
Bueno, la setmana passada he jugat molt bé. Aquesta setmana torno a tenir una altra oportunitat per seguir mantenint un nivell alt i faré el possible perquè així sigui. Jo vaig dia a dia molt feliç d'haver guanyat un torneig com Monte Carlo, és un altre torneig important que ja tenc, que em queda per la història.
I a les xarxes socials.
Santi Ramos, Santi Titan, a les xarxes socials penja una foto del seu tatuatge, el logo de la Titan Desert, categoria Legend, el que és ell. Amb el text, tinc pànic a les agulles, no m'agraden els tatuatges, però és una cosa que tinc gravada al cor i ara també a la pell. Crea la teva llegenda. Diumenge s'estrena el sabadellenc a l'edició del 2018 de la Titan Desert i abans, demà mateix, passarà per aquí per l'Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
Precisament un ex del Sabadell i del Mallorca, el motoret Josep Maria Sala, fa 54 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria a l'Hotel Suís parlant del Centre d'Esport Sabadell. Roberto Gutiérrez s'ha convertit en un dels homes de la temporada. El conjunt arlequinat, amb un caràcter peculiar, controvertit, amb un estil potser que se surt de l'habitual pel que fa als porters, el canari va generar algun que altre dubtes a pretemporada i en especial les últimes jornades amb aquell error clamorós que va cometre contra el Villarreal B. Tampoc va estar massa encertat, per què no dir-ho, una setmana abans a Saragossa contra l'Ebro. Però el rendiment del tinerfeny aquesta temporada està sent molt positiu i la millor mostra són els números que porta, dignes d'una de les millors defenses del campionat. Ahir sentíem Felipe Sanchón i en especial el seu entrenador Toni Saligrat lloant les virtuts del tinerfeny. Els dos coincidien que el futbol no estava sent just amb la feinada que fa Roberto en el dia a dia i amb la seva qualitat. Avui hem tirat de números i hem preparat un informe estadístic amb la veu de la Mireia Sanz sobre les xifres del porter del Centre d'Esports, un Roberto que lluita per ser el Zamora de la Lliga.
El Sabadell és 12 després de 35 partits, dels quals només n'ha guanyat 8. Tot i aquestes dades, compta amb el segon porter menys golejat de la categoria. I és que els números defensius dels de Toni Saligrat estan sent per enmarcar, probablement el més destacable de la temporada del conjunt sabadellenc. I diumenge, Roberto Gutiérrez, el porter del Centre d'Esports, pot situar-se primer al rànquing Zamora del grup 3 de segona B. El canari ha rebut 27 gols en 35 partits que ha disputat. Són clavades les mateixes estadístiques que Ismael Falcón de l'Hércules d'Alacant. Només un porter millora aquest registre, però ho fa per un pèl. És Manolo Reina qui defensa la porteria del Mallorca, el rival del Sabadell aquesta setmana. El porter dels Balears ha jugat un parell de partits menys que Roberto i Falcón. Per tant, no podem mirar els gols encaixats, sinó la mitjana de dianes per partit. I aquesta està més que igualada. Els porters del Sabadell i de l'Hércules reben 0,77 gols per partit, mentre la mitjana de Reina és de 0,76. Per tant, si el Sabadell guanya el Mallorca, els números del tinerfeny seran millors que els de Manolo Reina. I només caldria veure què fa l'Hércules per veure si Roberto se situa primer en aquesta llista pel Zamora. Un últim punt a tenir en compte. Roberto té 4 targetes grogues. Per tant, si en veu una més, haurà de complir 5, el que podria influir en aquest freca-freca a tres bandes entre el porter del Sabadell, Ismael Falcón, i Manolo Reina.
Veurem com acaba un dels al·licients, com dèiem, d'aquest tram final de temporada, si Roberto pot millorar els seus registres o com a mínim s'empitjoren els dels dos competidors seus, començant per la cita d'aquest cap de setmana, Sabadell-Mallorca, amb Manolo Reina, un dels seus competidors directes a l'altra porteria. A tot això, avui dia de descans per la plantilla del Centre d'Esports abans de preparar una setmana diferent, la que pot rubricar la permanència matemàtica i, sobretot, la de la visita del líder del Mallorca a la nova Creu Alta. Ahir destacava amb el Marc Pijuan la figura de Migui García, autor de 3 gols en el que portem de temporada, malgrat no tenir un excessiu protagonisme. El Sevilla ha parlat de com està vivint aquesta temporada, sobretot a nivell col·lectiu, i alerta que, tot i que la salvació és virtual, encara no poden relaxar-se.
Sí, bueno, como decimos, ya está prácticamente hecho, pero aquí no nos podemos relajar porque, además, cuanto más puntos hagamos, mejor. Nosotros queremos quedar, lo decimos desde el principio, cuanto más arriba, mejor, ¿no? Y yo creo que este equipo se merece estar un poquito más arriba y por lo menos maquillar un poquito la temporada, que yo creo que ha sido buena, aunque en cuanto a resultado, pues hemos fallado un poco.
Una de les espines que tenen clavada enguany els arlequinats és la del rendiment, especialment a casa. Només una derrota en el que portem de la temporada a la nova Creu Alta, però un munt d'empats que no han permès al Centre d'Esports aspirar a cotes més ambicioses. Per això Migui García també reconeix que un dels deures a fer en aquestes últimes 3 jornades del campionat és redreçar el rumb com a locals.
Nada, los empates no... Mira que hemos empatado esta temporada, pero nosotros, y sobre todo en casa, tenemos que ir a por los 3 puntos siempre, venga el equipo que venga. Ahora toca el Mallorca, un partido que le gusta jugar a todo el mundo, y nosotros pues a intentar sacar los 3 puntos sí o sí.
L'última, del Sevilla, sobre l'al·licient de veure's les cares amb el primer classificat. El Mallorca pot proclamar-se campió matemàticament a la nova Creu Alta, depèn de com vagin les coses. En té prou, per exemple, amb un punt per garantir-se aquest primer lloc i, per tant, la doble oportunitat al play-off, l'eliminatòria de campions i també després, si cau, la repesca. Migui García, però, vol aplaçar la festa mallorquinista i està convençut que poden tombar el líder.
Sí, bueno, ya lo demostramos allí, ¿no? y contra el Mallorca y contra todos los equipos de arriba. El otro día vino el Villarreal, que es el segundo, y no le ganamos de milagro. O sea que nosotros, y sobre todo en casa, creo que ningún equipo viene y nos domina, ni no creo que seamos inferiores a ningún equipo. Ahora toca el Mallorca, ellos querrán ganar, nosotros también, y yo creo que le vamos a hacer un buen partido y podemos ganar tranquilamente.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Diumenge a les 12, aquest Sabadell-Mallorca, el Temple, la nova Creu Alta, un autèntic partidàs que amaga una història curiosa al darrere. Ens l'explica el Marc Pijuan.
El Sabadell-Mallorca d'aquest diumenge a les 12 passarà la història segur. No sabem si per la permanència matemàtica del conjunt arlequinat o pel títol de Lliga dels Illencs, però sí, segur, per ser el primer precedent dels dos conjunts a segona divisió B. Fins ara s'han jugat 25 partits entre sabadellencs i mallorquins a Sabadell. S'han vist un total de 71 gols, duels de primera divisió, de segona, de tercera i fins i tot 5 precedents a la Copa, però mai, fins aquest diumenge, un partit entre els primers equips del Sabadell i el Mallorca a segona B. El primer precedent entre els dos equips data del 27 de desembre de 1931, l'endemà de Sant Esteve, el primer Nadal de la Segona República, és a dir, que qui va visitar la Creu Alta aquell dia no va ser el Real Club Deportivo Mallorca, sinó el Club Deportivo Mallorca, sense el títol reial. Malgrat el 3-0 en aquell partit de tercera divisió, el titular del Mundo Deportivo del dia després va ser, sense pena ni glòria, van vèncer els vallesans als mallorquins. I és que el conjunt balear va patir els efectes d'una mala travessa entre Palma i Barcelona i quan van voler reaccionar ja perdien clarament els gols, doblet de Garreta i el de la sentència de Rubias. Segurament l'últim precedent el tindreu molt fresc. 29 de març del 2015, en plena dinàmica d'empat sense gols fora de casa de l'equip de Juan Carlos Mandià, el Sabadell apurava les seves opcions de sortir del descens. Aníbal va avançar l'equip per l'arlequinat a la nova Creu Alta i la victòria semblava una realitat quan Pau Sandrós, en l'última jugada, va fer l'1-1 definitiu. Entre el primer precedent i l'últim s'han vist partits de tot tipus al Sabadell-Mallorca. A primera, 3 victòries i una derrota en els 4 partits jugats, amb 6 gols arlequinats i 3 del Mallorca. La categoria amb més precedents, la segona A, 7 victòries arlequinades, 3 empats i 3 derrotes. A tercera, la més igualada de totes les divisions, un triomf local, un empat i una victòria illenca, 5 gols a favor i 5 en contra en els 3 partits disputats. Finalment, a la Copa, 2 victòries i 3 derrotes, amb el Mallorca fent un gol més que el Sabadell. Alguns precedents són de molt bon record per a la parròquia arlequinada. Per exemple, el 4-0 de la primera jornada de Lliga l'any 2013 amb Javi Salamero a la banqueta local, o el 6-2 als setzens de la Copa del Generalíssimo el 1944. D'altres, no tant. Un 0-3 l'any 1976 a tercera o un altre 0-3 al 1990 en partit de Copa del Rei. En total, 25 partits entre Sabadell i Mallorca, entre la Creu Alta i la nova Creu Alta. 13 victòries arlequinades, 4 empats i 8 triomfs vermells, 41 gols a favor i 30 en contra dels sabadellencs. Però cap d'ells a segona B. El primer serà diumenge a les 12 del migdia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Primer partit, per tant, entre arlequinats i mallorquinistes a segona B. Ens hem fet un fart de rebre el filial al Mallorca B, però el de diumenge serà la primera vegada en tota la història que els dos equips es vegin les cares en aquesta categoria de bronze del futbol estatal actual. Un duel que arbitrarà, per cert, un gallec d'Ourense, José Antonio Fernández Rodríguez. Més d'un minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda. Encara en futbol, el Mercantil arriba a les 3 últimes jornades del campionat, depenent d'ell mateix per ser campió del grup 3 de preferent juvenil, el que vol dir ascendir a nacional i disputar el campionat de Catalunya. En l'última jornada, empat a 1 al camp de qui era el segon, el Javac Terrassa B, el que els permet no dependre de ningú, com ha recordat el tècnic Dani Fernández.
Nosaltres sempre hem comentat que l'objectiu era arribar a aquestes últimes jornades depenent de nosaltres, o en opcions d'assolir el títol i l'ascens. Sí que és cert que l'Andorra, doncs, si treus la derrota que va patir davant nosaltres al seu camp, doncs no ha fallat i ha continuat fort i molt més estable del que ens fan. No ha perdut pistonada cap dels dos equips. Ells són tan bon equip com nosaltres, un equip molt complet i si aconseguissin l'objectiu també s'ho mereixerien, no? Bueno, ara són 3 jornades, potser jo penso que ells tenen un calendari més complicat que el nostre.
Ara mateix falten 3 jornades, Mercantil líder, a un punt de l'Andorra i del Jàbec B. En el cas dels terrassencs no podrien pujar per allò de ser juvenil B, i amb 4 de marge sobre el Sabadell B, que porta una ratxa brutal de 8 victòries seguides, l'última 5-0 contra el Júnior. Per Dani Fernández, entrenador del Mercantil, dels de dalt, com sentiu ara, qui pitjor calendari té és l'Andorra, però tampoc acaba de refiar-se massa dels rivals de la part baixa, començant pel Mataró, a qui visita el Mercantil diumenge a 4:45.
A mi em fa molta més por els rivals que estan a baix en aquestes altures de temporada, que no passa els de dalt, no? Perquè sé un complicat que juga contra equips que tenen com a objectiu la salvació, i més el Mataró és un cas complicat d'entendre, no? Perquè quan van venir aquí a la primera volta, que vam guanyar 2-1, ells estaven a un punt nostre, vull dir, ells estaven lluitant per l'ascens a Lliga Nacional en aquell moment. Van, des d'aleshores van enfilar tots els partits, els van perdre, vull dir, no van sumar cap punt, parlem de 10 o 11 derrotes seguides.
Un Mataró amb molt de talent, per molt que tinguin aquesta inèrcia negativa, diu Fernández, i format en bona mesura per juvenils de tercer i últim any. Al marge d'aquest Mataró Mercantil, el Sabadell B visitarà dissabte a 4:45 al Bordeta de Lleida, i els altres grups, el Sabadell C ve de perdre 1-2 contra el Figueres, els arlequinats visitaran dissabte a 4:00 al Vic Riu Primer, i el Can Ruïl Rómulo Tronchoni, ja descendit, juga dissabte a 4:45 al camp del Sant Andreu B, després de perdre per 3-1 contra el juvenil B del Figueres.
Ràdio Sabadell. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a 8:00 PM amb redifusió els dimecres a 3:00 PM i els dissabtes a 7:00 PM aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2-3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. De portes en fora.
Cada 15 dies arreu del món buscant futbolistes de la ciutat que juguin aquí i allà i coneixent també com li va la vida, les coses, una miqueta la seva història i el seu currículum. El d'avui la veritat és que no cal massa presentació, simplement amb el nom, segur que us ubiqueu a la primera. Saludem l'únic sabadellenc que tenim ara mateix a primera divisió, amb el permís de Sergio Busquets, que va néixer aquí a Sabadell, però que, com sabeu també de sobres, el futbolista del Futbol Club Barcelona és de Badia del Vallès. Anem a saber si té accent andalús o no. Sevilla, Cristian Tello, què tal, com estàs? Com va la vida per allà?
Hola, què tal? Bon dia. Com estem?
Fa il·lusió, la veritat, poder xerrar uns minuts amb l'atacant del barri de Cifuentes. Des de la distància, com a mínim, Cristian, se't veu còmode allà a Sevilla, allà al Betis. Com està sent aquest primer any al Villamarín?
Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de volver a jugar otra vez en la Liga Española y bueno, creo que ha sido muy buena decisión, sobre todo por cómo está yendo el año y lo ilusionada que está la gente con nosotros.
Que tu vas sortir del Barça, vas passar pel Porto a Portugal, vas estar també a la Fiorentina, que són equips de renom, però pel que em dius un té ganes sempre, no?, de tornar cap a casa, encara que sigui a 1000 quilòmetres de Sabadell, però vaja, aquí a la Liga Española.
Sí, ya 3 semanas de mí por aquí, han sido 3 años fuera y la verdad que se nota mucho, ¿no? Y la verdad que venir a la mejor liga del mundo, sea en el equipo que, que sea, y sobre todo la ilusión que me hacía a mí de poder venir al Betis, me contento de la decisión. Pero...
Et feia il·lusió anar al Betis. Recordo que quan vas signar el mateix dia vas publicar una fotografia de ben petit a les xarxes socials amb una samarreta del Betis. No sé si era fins i tot a la nova Creu Alta.
Bueno, sí, desde bien pequeñito siempre he seguido mucho al Betis, ¿no? Y la verdad que cuando me dijeron la opción de poder venir aquí, no me lo pensé, me hacía mucha ilusión venir a la Liga y sobre todo si podía ser a un equipo como el Betis muchísimo mejor.
O sigui, de nen tu ja tenies samarretes del Betis, o sigui, tu anaves a la nova Creu Alta vegades quan venia el Betis a veure el Betis, amb la samarreta del Betis.
Sí, siempre aprovechaba cuando venía cerca y mi padre me acercaba a ver el partido y la verdad que súper ilusionado por poder vestir esta camiseta ahora mismo.
De seguida et pregunto pel Betis, abans també una altra curiositat. Tu vas debutar com a sènior, sent juvenil encara, amb l'Espanyol B a Sant Adrià contra el Sabadell. A més, vas marcar. Ja és curiós també que algú que és de Sabadell acabi jugant contra el Sabadell el seu primer partit, encara en etapa formativa, amb el filial, i a sobre que vegis porteria aquell dia. Recordes aquell partit o un ja després de tantes històries ja no recorda tant el seu debut, la seva estrena?
Oh, sí que lo recuerdo, claro que lo recuerdo. La verdad que la etapa que estuve en el Espanyol fue muy bonita. Sí que recuerdo que debuté con el filial en segunda B y sobre todo contra el Sabadell, y la verdad que fue muy emocionante también. Debutó un compañero más que desde bien pequeño se está jugando con él y fue un partido muy emocionante y sobre todo también por poder jugar contra el Sabadell.
Per parlar del present també, increïble la ratxa que porteu. L'altre dia llegia una dada que la veritat és que vaig al·lucinar una miqueta. Des que va arribar un bon amic teu, com és el Marc Bartra allà al Betis, i també quan va arribar que l'entrenador just en aquell moment, Quique Setién, va fer un canvi de sistema, un canvi tàctic, des d'aleshores cap aquí seríeu campions de Lliga, o sigui, teníeu números de primer classificat.
Sí, yo creo que el equipo viene haciendo muy buen trabajo con el cambio de ahora. El equipo está más fuerte atrás y luego estamos teniendo la suerte de que siempre arriba pues tenemos la suerte de que algún gol entra o también tenemos jugadores rápidos para atacar y salir a la contra, y yo creo que estamos teniendo muy buenos partidos y llevamos una racha buenísima, y a ver si podemos terminar la temporada en el quinto puesto, que es lo que queremos.
I ja no només són els resultats, al final quan un veu el Betis es diverteix, gaudeix veient el futbol. M'imagino, ara em poso la teva pell, Cristian, jugador que ha sortit de Can Barça, que ha estat a les millors pedreres d'aquí de Catalunya, home d'atac. Per exemple, he vist moltes vegades aquelles entrevistes entre Quique Setién i Joaquín, que sempre li acaba dient l'entrenador: el que esteu gaudint ara jugant a futbol com estem jugant. Em poso la teva pell, el que deia, i deus gaudir també amb un estil de futbol com aquest.
Sí, yo creo que eso es, el equipo lo agradece muchísimo, ¿no? Desde el primer momento que llegó el míster, ya implantó su manera de jugar, que siempre quería sacar el balón de atrás y que quería hacer un juego vistoso y un juego también de ataque y de posesión. Y yo creo que el equipo desde el primer momento se ha sentido contento. Es una de las claves, lo gusto que está el equipo jugando.
Joaquín, per ser, ara que el deia, en la distància curta, tan crack com sembla o no?
Sí, la verdad que es un placer poder tener un jugador como él en el equipo, ¿no? Con lo que representa para el equipo, sobre todo también para el club, y es un veterano, y la verdad que parece que todavía tenga 20 años.
Aquesta setmana jugàveu a Madrid, jugàveu contra l'Atlético, al Wanda Metropolitano. Després de la ratxa que portàveu de victòries i a sobre de victòries sense encaixar, perquè a principis de Lliga sí que el Betis era un equip que defensivament doncs rebia molts gols, però teníeu un repte d'alçada aquesta setmana al Wanda Metropolitano, i la veritat és que empat 0-0 amb Cristian Tello de titular, dominant durant bona part de l'enfrontament. Sou cinquens, sembla que l'Europa League més o menys comença a estar encarrilada. El partit contra l'Atlético és aquella sensació de partit gran, de dir, no només és una ratxa puntual, sinó que estem ja aquí consolidats a la zona europea?
Sí, yo creo que también los equipos nos empiezan también a respetar mucho más. Saben que jugar con nosotros no es fácil, que van a sufrir, que van a correr detrás de la pelota, y yendo a jugar al campo del Atlético contra un equipo como el Atlético, la verdad que el equipo mostró muchísima personalidad. Y creo que disfrutamos todos en el campo con el juego que hicimos, así que no puedo entrar
Perdona, deies, Cristian.
Bueno, eso, que la lástima que no puedo entrar alguna pelota, creo que nos podemos llevar la victoria de allí, pero bueno, creo que el equipo se planteó un partido muy muy serio contra un equipo como el Atlético, sobre todo en su campo.
Per anar acabant, anava a dir-te que miro el calendari del que us queda de temporada i no em puc estar de preguntar-te pel derbi, perquè allà a Sevilla hi ha molt de morbo amb la rivalitat contra el Sevilla. A la primera volta nerviós, 5 gols del Betis, que déu-n'hi-do el partidàs, i Vincenzo Montella, quan va arribar al Sevilla, va dir allò que ha donat tantes voltes, segurament, allà a Sevilla, de com el Betis ha de quedar per sobre del Sevilla a la classificació. Ara mateix són 8 els punts que li porteu a l'etern rival, al Sevilla, amb un partit menys, és veritat, de l'equip de Montella, i amb un derbi al Villamarín d'aquí a poquet, faltant només dues jornades pel final. Allò, no sé si va fer mal dins del vestidor, si us va picar una miqueta la moral, aquelles paraules, o al final, quan és un Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, tampoc cal que et toquin molt el voraviu per acabar saltant.
Bueno, la gente está esperando todo el año pel partido contra el Sevilla y bueno, el contra el Betis, no creo que es un partidazo, será un partidazo porque esperemos llegar con la ventaja de puntos lo más alta posible y nosotros tener prácticamente consolidado ya la Europa League, ¿no? Va a ser un partido sobre todo aquí en casa, el estadio siempre está llenísimo y va a ser un partido súper duro y sobre todo por lo que nos jugaremos.
Allá, donar una vuelta por Sevilla, la gente ha de dir segur, ¿no? Allá de Cristian, a ver si acabamos por encima de esta gente.
Sí, yo creo que antes de cuando empezamos la temporada nadie se pensaba estar ahora mismo en esta situación y ahora viéndose así cómo juega el equipo y cómo está ahora mismo, yo creo que todo el mundo piensa que ahora mismo somos mejores y tenemos que quedar por encima de ellos.
L'últim en clau de futur, tens contracte, diria, fins al 2022 al Real Betis. T'hi veus fent carrera allà de Verdilán? T'agradaria estar al Betis unes quantes temporades, fer una mica de carrera?
Sí, la verdad que estoy muy, muy a gusto aquí, ha sido un primer año muy positivo y el año que viene, sobre todo también si logramos entrar en Europa League, que lo tenemos que conseguir, también va a ser un año muy bonito y sí, espero estar aquí mucho tiempo y poder seguir disfrutando de esta afición y que la afición pueda disfrutar conmigo.
Doncs quatre partits pel final, com dèiem, i el Betis més a prop que mai de convertir-se un altre cop, com ha plogut ja des d'aleshores, en un altre Eurobetis. Cristian Tello, futbolista sabadellenc del barri de Cifuentes, del conjunt andalús, un autèntic plaer, no tens accent andalús encara, veurem si d'aquí uns anys quan tornem a parlar et queda una mica d'accent sevillà o no. Tota la sort del món, una abraçada enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
El 29 d'abril participa a la cursa de la Fundació Esclerosi Múltiple. Vine a fer el circuit de Barcelona-Catalunya-Corrents, amb bicicleta o patins. Curses i activitats per a tota la família. El 29 d'abril t'hi esperem. Inscriu-te a mouta.fem.es. Mouta per l'esclerosi múltiple.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i creuem l'equador del programa d'avui, d'aquest dimarts 24 d'abril del 2018, l'endemà de Sant Jordi. Parlàvem una miqueta de tot amb Cristian Tello, l'únic sabadellenc que tenim a primera divisió, el Real Betis, cinquè classificat, déu-n'hi-do el tros de temporada que estan fent els de Quique Setién, i amb aquesta morbositat que sempre tenen el Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. D'aquí a no res tenim derbi també a la ciutat andalusa, a la capital andalusa, el Benito Villamarín, i amb les places europees en joc pels dos conjunts. A aparquem ara sí el futbol. Entrem en plana poliesportiva. Ja us dèiem la setmana passada que teníem un munt de competicions que estaven arribant al tram final i que a sobre teníem a sabadellencs lluitant en diferents modalitats esportives per l'ascens. A les portes de pujar precisament a Divisió d'Honor Femenina s'ha quedat l'equip de tenis taula femení, les noies del Natació Sabadell, que han tornat de Collado Mediano, de Madrid, molt satisfet com a equip amb el seu rendiment en aquesta primera experiència en una fase d'ascens, tot i, com dic, quedar-se sense el premi gros. Les palistes sabadellenques, un grup d'amigues que comparteix la passió per aquest esport, pel tenis taula, espera tornar l'any vinent a lluitar per l'ascens a la segona categoria del tenis taula estatal femení, com a mínim veient el gran rendiment que ha obtingut en aquestes fases a Madrid. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
Bon ambient, molta il·lusió i sobretot una gran connexió durant tota la temporada poden explicar el gran any que ha viscut l'equip femení de tenis taula del Club Natació Sabadell. Amb Mònica i Montse Veis com a referents i Marisa Sanz, Dolors Sánchez i Carme Mestre com a acompanyants, aquest grup d'amigues ha estat a punt de celebrar un ascens a Divisió d'Honor en el seu primer any competint juntes. Primer van eliminar el Collado Mediano, el conjunt anfitrió. Després van superar el Motril i en la tercera i última eliminatòria les sabadellenques no van poder el Priego. El conjunt cordobès va deixar amb la mel als llavis a les palistes locals en un enfrontament que podia haver caigut per qualsevol de les dues bandes. Carme Mestre, palista del Natació Sabadell.
Tant com havia, va anar a favor de Priego, podia anar a favor nostre, perquè ja et dic, hi va haver un joc que està, vam quedar 15-13, i si aquell joc l'hagués guanyat, em sembla que era la Montse, doncs ja igual guanyàvem aquell joc i ja tot hagués canviat. Entens? Llavors igual ja haguéssim pogut anar als dobles. O sigui, és molt també la sort, el moment, és tot un conjunt de coses que, bé, no?
Una fase d'ascens a la Divisió d'Honor que ha mostrat una de les carències de l'equip. Bé, més que carència, un dels factors que envolta la plantilla del club aquesta temporada i que va ser important en aquesta fase jugada a Collado Mediano. Molta qualitat, molta experiència, però a la vegada això provoca més cansament i menys capacitat de recuperació. Carme Mestre afirma que en aquests tres enfrontaments s'han vist les cares amb jugadores molt més joves que elles i que possiblement hagin arribat més fresques a aquests duels.
Som molt més joves que nosaltres, totes, eh? Nosaltres som més grans en diferència. Jo ja no dic, oi? Perquè jo ja sóc la més gran de totes. Però, clar, hi havia nenes que són d'alevins, alevins infantils, i és clar, es nota, no? Vas jugant partits i, clar, et canses, és normal.
No assolir l'ascens no és un fracàs per l'equip femení de tenis taula del Club Natació Sabadell. Tot el contrari, a principis de temporada no s'havien plantejat aquesta opció i només volien gaudir d'aquest esport. Els partits i les concentracions viscudes a la Primera Nacional han fet que el vincle entre totes elles hagi anat a més. Ara, mesos després, la unió entre les palistes locals és molt forta i la pinya que han format és una de les claus que pot explicar aquest bon rendiment de l'equip. Carme Mestre té clar que l'any que ve volen seguir gaudint juntes, amb il·lusió per bandera i amb el repte de seguir jugant al tenis taula, un esport que les ha unit i amb el qual esperen repetir una temporada tan o més brillant que aquesta que acaba de finalitzar.
Jo sí, jo sóc una amant del tenis taula i m'agrada molt i jo vull continuar, clar, i elles també, sí, home, jo suposo que continuarem.
L'equip femení de tenis taula del Natació Sabadell continuarà un any més a la Primera Nacional amb el repte de seguir creixent i buscant l'ascens que se'ls ha escapat per ben poc aquesta temporada. Ara, les germanes Veis, Marisa Sanz, Dolors Sánchez i Carme Mestre faran un pas al costat i deixaran tot el protagonisme als Pere Veis, Ramon Cliveller, Ferran Brugada i Ivan Ruiz. I és que les palistes de l'equip femení seran les primeres a animar els jugadors del masculí que en dues setmanes buscaran l'ascens a la Divisió d'Honor.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Mantén. tenia a tocar l'ascens en aquest últim partit contra el Priego després d'eliminar dos rivals, però no van poder. Les noies del tenis taula del Club Natació Sabadell tampoc ha pogut ascendir i la veritat és que també s'ha quedat molt, molt, molt a prop, en aquest cas, de la final del play-off, l'equip de rugby de la ciutat, el Sabadell Rugby Club. A l'altra banda del telèfon tenim el seu entrenador, el Fran González. Fran, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
Doncs, la veritat, una mica amb el cos així estrany, perquè vau fer una temporada enorme, o heu fet una temporada enorme, i al final, quan un es queda tan a prop de la final del play-off, el regust és estrany, no?
Bueno, sí, queda una sensació una mica agredolça en el moment, però quan reflexiones i veus tot el que està passant en aquest club i com estem funcionant, la veritat és que estem molt contents.
No vull fer comparatives, perquè al final no tindria cap mena de sentit, però ahir, per exemple, parlàvem del tema del waterpolo, van arribar a la final de la Copa d'Europa, les noies de l'Estalpul Natació Sabadell, i a la tanda de penals van acabar caient. I clar, un es queda amb aquella sensació de barreja d'orgull per haver arribat fins on s'ha arribat, i d'altra banda de decepció per haver-ho tingut a tocar i no haver-ho assolit. Com dic, la comparativa seria una ximpleria per part meva, però la sensació segurament sigui la mateixa, no?
Sí, és una sensació semblant. Estàs allà, estàs a tocar, sabien que tot està molt igualat i que per petits detalls arribarien o no, i bueno, aquesta vegada va tocar no guanyar, a pesar de que van fer un, jo crec que un molt bon partit.
24-20 va ser, Fran, contra les Espartans de Granollers. El partit va anar més o menys com el tenies en ment? El guió era més o menys el que t'esperaves?
Sí, va ser una mica semblant, coneixem molt bé com jugar Espartans, sabien què era el que podia passar, sabien que seria un partit molt igualat, com a tots els partits d'aquesta lliga, almenys de la part alta, i bueno, el partit estava ben preparat, de fet jo crec que van fer el que tenien que fer, i bueno, ells van ser millors en una part del partit i això és el que va fer decantar la balança.
Al final, un partit d'aquells grans, per això, quan un porta tota la temporada pencant, m'imagino que l'envien al vestidor, el punt de tensió, de saber la importància del que estava en joc, un partit que, més enllà de com hagi acabat, dels que agraden jugar.
Sí, jo crec que, a més, per nosaltres, com a club i com a equip, era la primera vegada que arribàvem a una situació així. Per a la majoria dels jugadors, a més, era una situació nova, ha sigut una mica difícil poder estar bé per poder assolir aquest partit, però bueno, jo crec que de tot s'aprèn, hem de ser positius, jo crec que estem per al bon camí, això cada vegada funciona millor, i jo personalment estic molt content de tot el que ha passat durant aquesta temporada.
Parlant d'aquest camí que deies ara, que feia referència, després del 24-20 a Granollers, això podia acabar de dues maneres. O aquesta setmana descansàveu i teníeu la següent la final, o posàvem el llacet a una temporada que igualment, això no treu, que ha estat molt gran, com dèiem, amb uns resultats, la veritat, per marcar del Sabadell Rugby Club. I ara toca, allò, havent passat ja alguns dies i fent una miqueta de valoració una mica més en fred, pensar en com ha anat tota la temporada en línies generals, en com han d'anar les següents. No sé si ha estat un any per fer un canvi de xip, per replantejar-se, per exemple, objectius de futur més ambiciosos veient el rendiment, el bon rendiment que heu tingut.
Bueno, jo sóc dels que pensa que estem en un esport molt complicat, hi ha molta gent que ha començat a fer aquest esport no fa massa temps i hem d'anar a poc a poc. Evidentment, hem d'anar a complir objectius i hem de ser una mica més ambiciosos, veient com està responent els jugadors. Jo volia, a més, agrair especialment perquè, sin ells, seria impossible que els jugadors que juguen menys, que no juguen tot el que voldrien, però que estan sempre allà entrenant i ajudant en tot, és especialment important tenir un entrenament sempre 30-34 jugadors jugant, entrenant, sabent que només poden jugar 23 a cada partit. És molt important per a tots i per mi especialment. Però sí, com tu dius, jo crec que la temporada que ve partim des d'una situació millor i hem de ser una mica més ambiciosos, almenys en quant al joc, millorar alguns aspectes i anar una mica més amunt, per què no?
Tindreu, clar, una mica més d'experiència dins del que deies, que molts d'ells són novells, que s'estan estrenant des de fa alguna temporada en el món del rugbi, però ja has viscut alguna situació com aquest partit contra els Espartans de Granollers. Et planteja algun objectiu en concret, més enllà de millorar el joc de cara a la temporada vinent? Per exemple, tornar a repetir un playoff, poder veure't una mica més amunt?
Sí, jo crec que, bueno, si sí, mantenint tota la base de l'equip, que està per veure, perquè hi ha algun jugador que potser marxa per temes de treball i d'estudis i tal, jo crec que podem aspirar a estar una mica més amunt, i és a intentar estar a la divisió d'honor catalana la pròxima temporada, no? Després del repartiment quan de la primera part de la Lliga, que es divideix en divisió d'honor catalana i primera catalana, jo crec que tenim potencial per poder intentar lluitar a estar a dalt. Després a dalt com ho passarem malament, perquè hi ha equips a molt bon nivell, però jo crec que és un repte intentar estar a dalt de tot.
Això pel que fa al masculí, però clar, si mirem una mica més enllà, si no només ens centrem en aquest equip, sinó aixequem una miqueta més la mirada, l'entitat té femení, està formant la base ara, parlàvem fa unes quantes setmanes amb la gent del Sant Quirze i del Sabadell Rugby Club, amb tot el que s'està treballant a nivell formatiu, hem parlat ja del bon moment del masculí, un projecte que cada cop té uns fonaments més sòlids, cada cop està més consolidat.
Sí, la veritat és que perquè això funcioni i tingui vida durant anys, necessitem tenir una estructura a baix de treball amb nens i nenes important, perquè tot això no sigui flor d'un dia, que diuen, no? Necessitem treballar amb la base. Si és veritat que ens ha tocat a nosaltres ser la bandera del club perquè som l'equip que està funcionant, millor en aquest cas, però sense descuidar ni molt menys que les noies l'any que ve puguin tenir un equip en competició en bones condicions, i que la base s'ha de treballar sí o sí perquè tot això sigui un somni i continuar endavant, si no serà impossible.
La família va creixent, per això quan veus d'anys enrere cap aquí comences a veure, de fet sempre ha estat un club molt familiar, amb un molt bon ambient, amb una pinya que al final segurament és el que acaba donant els seus fruits, però cada cop és més gran aquesta família, i segurament sigui el secret de l'èxit, també.
Sí, la gent se va apropant. La veritat és que proposem una manera de fer com a club i una manera de jugar que és molt atractiva per la gent. La gent quan ve, entrena amb nosaltres i veu on juguem i tal, senten curiositat almenys i venen a provar i a mirar. I de fet hi ha gent que ja ens ha comentat que probablement l'any que ve deixaran a nosaltres, però això sempre és probablement, ja ho veurem, no? I després el més important és que tot això, ja hi ha gent del club perquè tot això es tiri endavant, que s'està formant per poder ser entrenadors o educadors de les categories inferiors, i tot això és tan, tan important o més la formació dels futurs entrenadors educadors que com vagi l'equip sènior masculí.
L'última, Fran, pensant ja gairebé en el futur més immediat, ja tornant un altre cop al sènior masculí, hem parlat una miqueta d'aquest playoff, d'aquest partit contra el Granollers, d'aquest partit històric per la gent del Sabadell Rugby Club, ens hem anat una miqueta en línies generals a tota l'entitat, per anar un altre cop i rematar-ho tot plegat al sènior masculí, a partir d'ara què? No sé què teniu en ment fer les pròximes setmanes, un cop ja eliminats d'aquest playoff.
Mira, nosaltres vaig proposar als jugadors començar la nostra pretemporada pensant en l'any que ve només acabar la Lliga. Va funcionar molt bé, d'una manera molt curosa, molt tranquil·la, recuperant a la gent, però sí treballant de l'era l'any que ve. I el que pot dir és que a l'acabar el partit, quan jo, bueno, li vaig dedicar als jugadors les paraules d'agraïment i tal per tot el que havia passat durant l'any, el que va sortir d'aquell grup va ser: dimarts comencem la pretemporada. I això va ser, bueno, molt reconfortant i molt, molt xulo i molt important per mi.
Doncs, Fran González, a començar avui per tant la pretemporada, espero que no sigui amb càrrega física, perquè després del pal de quedar-se a les portes de la final, home, ve de gust també fer una miqueta més paulatí això, però sí que és un bon gest de tota la plantilla de voler començar ja amb els reptes de futur. Enhorabona per la temporada feta, molts ànims, una abraçada.
Molt bé, una abraçada a vosaltres, gràcies.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, continuem aquí a Ràdio Sabadell, l'agenda esports, l'Hotel Suís, repassant una miqueta el que ha estat un cap de setmana també molt mogut, no només a nivell de competicions col·lectives, sinó també individuals, i que ens ha portat a mirar cap a Itàlia amb el top 20 de Sandra Santanyes i de Mercè Pacios a l'Europeu, disputat allà de marató en bicicleta de muntanya, en BTT, a Spilimbergo. Concretament es va disputar aquest campionat d'Europa i allà la millor de les dues ciclistes locals va ser Sandra Santanyes, amb un 15è lloc. La de l'Olympia Cycles fa un bon balanç de la prova, tenint en compte sobretot el nivell de la competència que tenien.
No, amb expectatives de fer entre el top 10 i el top 5, però, clar, realment tampoc sabíem el nivell d'inscrits que hi hauria, no? I, bueno, arribar allà ens vam trobar, a part que hi havia un nivell d'inscrits altíssim, el nivell del circuit de la duresa era poder l'europeu que amb més nivell he corregut, no?
Doncs molt de nivell, deia Sandra Santanyes, i això que té força experiència. La ciclista sabadellenca, de fet, assegura que veient com va anar la cosa, qualsevol altre any podria haver assolit, per exemple, aquest objectiu d'estar entre els primers i no haver de conformar-se amb la 15a posició final com ha estat a Spilimbergo.
Segur que estant tal com està avui, tal com vaig gestionar la carrera i tot, haguéssim fet qualsevol altre europeu, haguéssim fet entre un top 5 i un top 10. Vull dir que estic molt contenta pel rendiment, per com va anar la carrera i tot.
Quatre llocs més avall a la classificació, 19a, trobem a Mercè Pacios, a l'altra competidora, sabadellenca, que en el duríssim circuit italià va tenir un bon rendiment, tot i tancar la prova amb una sensació estranya d'haver-lo pogut acabar un pèl més amunt a la classificació, sobretot si no hagués carregat tant, diu, a la prèvia.
No està així malament i, o sigui, acabo contenta perquè és això, és un top 20, tot i que jo crec que potser estava una mica cansada perquè vaig voler reconèixer el circuit abans i potser va ser un pèl massa perquè era molt, molt dur. Però vull dir, molt contenta per l'experiència.
Per tant, top 20 de Sandra Santanyes i també de Mercè Pacios en aquesta cita a Itàlia, aquest europeu de marató en BTT. Pacios tampoc va poder lluitar en plenitud de condicions en un dia en el qual l'al·lèrgia li va fer una miqueta la guitza en aquest terreny, en aquest duríssim traçat que tenia Itàlia.
Vaig patir una mica al principi, però jo crec que no sé què va ser. També és el primer cop que tenim més calor i les al·lèrgies, que pateixo una mica d'al·lèrgies, i quan canvies de país és totalment diferent i no saps què et trobaràs.
Pensant ja de cara al futur, passant pàgina a aquest top 20 a l'europeu de marató en BTT de Spilimbergo, aquesta setmana Sandra Santanyes competirà a la quarta prova de la Copa Catalana, una cita que s'ha convertit ja en objectiu aquesta campanya per la sabadellenca. També té en ment arribar en un bon estat de forma de cara a mitjans de maig quan participarà Santanyes a la Rioja Bike Race. Pel que fa a Mercè Pacios, podria ser-hi també a la Copa Catalana, encara que la seva presència és dubtosa perquè encara no sap si hi participarà o si disputarà la volta a Burgos, en aquest cas no amb la bicicleta de muntanya, sinó amb la bicicleta de carretera.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Repassem també què han fet els equips sabadellencs presents a la Copa Catalunya de Bàsquet enmig d'una temporada realment difícil per tots tres lluitant a la part baixa de la classificació. Comencem destacant el gran triomf aconseguit pel bàsquet Pia al grup 1 d'aquesta Copa. Els jugadors de Jaume Prat van derrotar el Martinenc per 69-65 a la pròrroga després que el partit finalitzés amb empat a 57 a l'Electrònic. Pau Viladomat, jugador escolapi, assegura que la clau d'aquest enfrontament va ser la gran defensa que van fer.
Al final, la defensa és un tòpic, però és actitud i estem tots molt, molt ficats, la veritat. I, bueno, des de que va venir el Jaume, la dinàmica és una altra i, bueno, la defensa ha sigut la clau contra un equip, a més, que és dels màxims jugadors de la Lliga. Vull dir, estem molt, molt satisfets.
De fet, la victòria del bàsquet Pia és ben curiosa perquè s'enfrontaven la pitjor defensa de la Lliga en començar la jornada contra el millor atac. Per tant, més mèrit encara pel conjunt sabadellenc guanyar aquest últim partit a la pròrroga 69-65. Davant, com diem, un dels millors atacs de la categoria, un conjunt que a la primera volta, per fer-nos tots una idea, havia estat capaç d'anotar 130 punts precisament en el partit contra el bàsquet Pia. Viladomat admet que volien treure's el mal regust de boca que els va deixar aquell partit de la primera volta.
Confiàvem molt en treure-la perquè estàvem en una dinàmica molt, molt bona. Allà ens van fer 130 punts, això també ho teníem una mica marcat. I bueno, ara queden dos partits, som capaços de guanyar els dos, de fet creiem que guanyem els dos, i per què no salvar directament la permanència.
Aquest és el quart triomf en les últimes 5 jornades, una ratxa positiva de resultats que permet al sabadellenc sortir de la zona de descens a només dues jornades per acabar la Lliga, per tant, amb aquest objectiu que deia ara el Pau Viladomat de poder sentenciar la permanència sense excessius patiments. Els de Jaume Prat d'ara volen certificar aquest gran moment derrotant dissabte, quan passin 5 minuts del punt de les 6 de la tarda, el bàsquet Granollers, un rival que tenen a només dues victòries. I si el bàsquet Pia va ser la cara d'aquesta jornada, el grup de Copa Catalunya, la creu va ser pel natació Sabadell de Ricardo Tomàs. Els nedadors no aixequen cap i van sumar la setena derrota consecutiva. En aquesta ocasió, a més, van caure contra un rival directe, el grup Barna, 76-65. El resultat manté últim de la Lliga el club, amb la salvació, això sí, a un partit. Tot i la mala dinàmica, Tomàs recorda que aquesta permanència encara depèn d'ells mateixos, sobretot tenint en compte que, igual que aquest últim partit contra el grup Barna, els partits que tenen per endavant també seran duels directes.
A veure, sabíem que era un partit superimportant perquè si el guanyàvem forçàvem un quàdruple empat allà a Victòries i per l'averaix pues, quedàvem fora de la plaça de descens directe. A l'haver perdut la cosa es complica bastant. Seguim depenent de nosaltres. Si aconseguíssim guanyar els dos partits que queden, jo crec que aconseguiríem evitar el descens directe, però depenent de nosaltres, hem de guanyar nosaltres. És que no cal fer molts números i el que hem de fer és guanyar.
I toca guanyar com més aviat millor, tenint en compte sobretot que l'equip local torna a competir aquest mateix dimecres, demà, en partit avançat a la penúltima jornada del campionat. El Natació Sabadell rebrà la Demar Badalona demà, un rival que té 3 victòries més que els nedadors i que també s'està jugant les seves opcions de permanència. El tècnic Ricardo Tomàs reconeix que serà un partit determinant, aquest sí ja gairebé a tot o res, a caixa o faixa, pel futur de l'equip.
Bueno, jo pensava que ells arribarien ja aquest últim partit amb les coses més fàcils i que ja podrien estar pràcticament salvats, però també han fallat en algun partit decisiu i estan ara mateix en puestos de promoció. Amb la qual cosa juguem aquest dimecres i ens ho jugarem tot cara a cara i a veure si som capaços de guanyar aquest partit.
El duel contra la Demar Badalona, demà al pavelló de les Naus, al carrer Montcada, a 9:15 del vespre. I males notícies també per l'últim equip de la casa, podríem dir, de Sabadell, que disputa aquesta Copa a Catalunya, el seu grup 2. Tot i haver certificat ja el seu descens matemàtic fa setmanes, el Club Esportiu Sant Nicolau vol acabar la Lliga amb bones sensacions. Tot passava per fer un bon partit aquest cap de setmana passat a casa contra el Girona City Leaf, però res més lluny de la realitat. Al final, victòria clara dels gironins per 56-91. Per tant, patacada contundent dels col·legials. El tècnic grana Diego Martínez reconeix que no s'esperava una derrota tan contundent del seu equip, sobretot tenint en compte la igualtat de l'anterior enfrontament, un duel de proximitat, un derbi davant del Sant Quirze.
Inesperada i molt dura, perquè veníem d'una dinàmica superbona d'entrenaments, competint cada partit, i la realitat és que des de l'inici del partit ja es notava que nosaltres no estàvem ficats al partit i ells estaven superconcentrats i mentalment molt, molt forts.
Un Martínez que també fa autocrítica i que apunta la mentalitat del seu equip, dels seus jugadors, per també millorar de cara al futur.
També és injust perquè diguem, nosaltres mateixos som autodestructius. No ens adonem que som capaços de, quan estem bé, de guanyar-li al líder, i quan estem malament perdre quasi 40.
Per tant, molt irregular la temporada del Club Esportiu Sant Nicolau. Els col·legials jugaran el penúltim partit del campionat a la pista del Sant Cugat Negre dissabte a 9:15 del vespre. Info. informacions en format més breu. Les comencem, les encetem amb el futbol sala i amb l'Escola Pia, que té cada cop més a prop la Copa del Rei, un objectiu que semblava impensable veient l'inici de campionat que van signar els del carrer Garcilaso. Els Escolapis són quarts ara mateix, a un punt de les places de Copa del Rei. Qui tanca aquestes places, aquestes posicions, és el Pallejà, el rival d'aquesta setmana, per tant, també depenen d'ells mateixos. Tot gràcies al triomf 1-7 a Salou de diumenge. Borja Burgos, l'entrenador, es felicita perquè ho tenen tot de cara per poder classificar-se per la Copa del Rei.
Podem, el que veníem lluitant, somiant tota la temporada, a l'acabar d'entrenar aquestes posicions de dalt, per primer cop en tot l'any, segurament depenent de nosaltres mateixos, per aconseguir el nostre objectiu. Per tant, jo crec que la feina de l'equip durant tota la temporada està sent boníssima.
A més, en l'última victòria còmoda per 1-7 es va estrenar Ignasi, porter del juvenil amb la primera plantilla Escolàpia. El Natació Sabadell, mentrestant, també a la segona B de futbol sala, va guanyar per 3-5 i remuntant davant del Mataró. De fet, es van posar per davant els sabadellencs, van capgirar el marcador als maresmencs i després, al final, victòria del club, com diem, per 3-5. Diego Blanco, el tècnic, ja ha anunciat que ha arribat a un principi d'acord per renovar amb l'entitat nedadora. La continuïtat, en principi, es farà oficial en els pròxims dies, però mentrestant el tècnic terrassenc ja pensa en què ha de solucionar per no repetir un any també tan irregular com el que estan signant aquesta temporada.
Sobretot, arreglar las de raíz. Entonces, lo demás, haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta el día de hoy, cambiando piezas, arreglando cosas que necessita el club va seguir creixent.
Seguirà creixent. El club, diu Diego Blanco, com diem, amb la continuïtat gairebé garantida a la banqueta nedadora la pròxima temporada. Parlem també de l'Open Bank Sabadell. Rafa Nadal ha parlat, el sentíem en començar, de la vessant esportiva. També ha dit del trofeu Comte de Godó, que és el millor torneig ATP 500 sobre terra batuda que hi ha a tot el món. D'aquí a una estona, a les 4, qui compareixerà en roda de premsa és Novak Djokovic, un altre dels grans al·licients, juntament, per exemple, amb Kei Nishikori, que ho ha fet també durant el dia d'avui. El tenista serbi Djokovic coneixerà el seu rival en uns minuts. S'estan enfrontant ara mateix l'eslovac Martin Klisen davant de l'argentí Federico Delbonis. D'aquest partit sortirà el rival de Djokovic, que va en el mateix quadre que Rafa Nadal. Entre d'altres, avui també juguen Ivo Karlovic contra Roberto Bautista, David Goffin contra Marcel Granollers o Feliciano López davant de Dusan Lajovic. Un Open Bank Sabadell trofeu Comte de Godó que, com sempre, s'està duent a terme durant aquesta setmana a les instal·lacions del Barcelona. I, finalment, el Global Bàsquet ha tancat ja la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes en la primera temporada des de la reordenació del bàsquet estatal i ho ha fet amb derrota a Vitòria per 65-54 contra els Osenac. Malgrat aquesta desfeta, l'entrenador Òscar Trigo ha tornat del País Basc satisfet.
I molt contents. La veritat és que Susana, que és un equip dels que participaran a la Final Four d'aquí dues setmanes, és un equip que ha demostrat durant tota la temporada una solidesa i una intensitat de joc importants, i ens presentàvem al seu camp amb els deures fets, però amb moltes ganes de competir, i així ha sigut.
Sona un pèl estrany, això de derrota a Vitòria, però va ser així pel Global Bàsquet en aquesta última jornada. Recordem que tancada la Lliga, amb la permanència assolida ja una jornada abans, amb el partit contra l'Ademi Tenerife, ara és el torn de la Lliga Catalana, amb els dos partits que restaven per tancar aquesta competició. Primer contra l'Hospitalet i després jugant-se el títol de la Lliga Catalana davant de l'altre rival català, que tenien també en aquesta primera divisió, com és la Penya, com és el Joventut de Badalona. Un cop al mes de juny, un cop tanquin la Lliga Catalana, el Global Bàsquet encara tindrà la final de la Copa Catalana. Per tant, no s'avorriran en les pròximes jornades, tot i haver tancat ja la competició domèstica, els nois d'Òscar Trigo. De cara demà a l'Hotel Suís sentirem Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, que passarà per sala de premsa demà a la una del migdia. Un home de moda a l'atac del centre d'esport Sabadell, dues dianes en les dues últimes jornades i, a més, amb l'assistència Felipe Sanchón diumenge a Formentera. També buscarem jugadors que hagin estat al Mallorca i al Sabadell. I rebrem el Santi Ramos, com us dèiem en començar, una llegenda de la Titan Desert que cura els últims dies abans de participar a partir de diumenge en una nova prova al desert magrebí.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui. El podreu trobar d'aquí a una estona a Ràdio Sabadell, al Twitter o, si no, a radiosabadell.fm, on trobareu també tota la informació de la ciutat. Una abraçada del Toni González al control de so, que us ha parlat l'Adrià Rolló en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Ara us deixem amb el Generació BSO. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.